IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Clàudia Roig.
Bon dia. Èxit de participació. Més de mig miler d'autònoms recorren els carrers de Vila per una feina digna. Delegació del govern ha xifrat en 650 els participants a la manifestació aquest diumenge a Eivissa. El mateix nombre que a Palma. Demanen baixes dignes, permisos de maternitat adequats. Diuen que estan asfixiats pels impostos i la burocràcia i que cada cop és pitjor. A més, asseguren que ser autònoma a Eivissa és molt més complicat perquè la feina està molt lligada a la temporada turística i els costos són més elevats per la insularitat i el preu dels lloguers. De seguida ampliarem aquesta informació. Avancem ara a altres titulars del dia amb Elena Gregori i Carlos Bosch al control tècnic. Augmenta un 4% el nombre de persones tractades de VIH.
A Eivissa i Formentera són 790 els pacients que han rebut aquest tractament enguany. S'han diagnosticat 38 nous casos.
Tres de les víctimes del penitenciari franquista de Formentera descansen ja en pau a la seva terra natal.
Les restes de Manuel, Francisco i Antonio, que moriren de fam al penal franquista, han estat retornades a les famílies 84 anys després de les seves morts.
I en esports, primera victòria de la UD Eivissa amb Miguel Álvarez com a entrenador.
Els blaus varen golejar per 3-0 a l'Algesires i agafen aire a la taula.
Quan el temps tindrem intervals de núvols i podrien caure precipitacions ocasionals, temperatures diurnes en ascens, les mínimes arribaran al final del dia. La temperatura màxima serà de 16 graus i la mínima d'11. El vent bufa moderat del nord-est, baixant a la tarda a fluix. Èxit de participació, ja ho dèiem, més de mig miler d'autònoms recorren els carrers de Vila per una feina digna. Delegació del govern ha xifrat en 650 els participants en la manifestació aquest diumenge a Eivissa, el mateix nombre que a Palma.
Amb el clam basta ja, els autònoms han manifestat pels carrers de Vila per demanar millores i facilitats a l'hora d'exercir les seves professions. Demanen baixes dignes, permisos de maternitat adequats, diuen que estan asfixiats pels impostos i la burocràcia i que cada cop és pitjor. Defensen que sense autònoms el petit comerç, l'ànima dels barris, es moriria. A més, asseguren que ser autònom a Eivissa és molt més complicat perquè la feina està molt lligada a la temporada turística i els costos són més elevats per la insularitat i el preu dels lloguers. Escoltam alguns testimonis.
Aquí en Eivissa tenemos dos hándicaps. Uno es la estacionalidad, que en verano sí se gana un poquito más de dinero, pero ahora se gana mucho menos, entonces al final se equilibra todo el año. I todo el tema de lo caro que aquí vivir.
Cada vegada és més complicat, no vol dir que siga a mesos vista o a lo millor any vista, sinó que és una gota. Cada volta és més.
Tengo un centro de uñas que solo trabajo yo porque la verdad que no me da para contratar a alguien, ni siquiera para estar yo perfecta, la verdad. Y trabajo 12 horas al día y no puedo ni ir de vacaciones, que es muy fuerte, porque es que lo que nos cobran es desmesurado.
L'actualitat d'Eivissa i Formentera a l'informatiu matí.
8 i 48 minuts. Tres de les víctimes del penitenciari franquista de Formentera descansen ja en pau a la seva terra natal. Les restes de Manuel, Francisco i Antonio, que moriren de fam al penal franquista, han estat retornades a les famílies 84 anys després de les seves morts.
Les restes de Manuel Gordillo Vega, que va morir el 1941 a la presó franquista d'Escampament a la Sabina, han tornat a la seva terra 84 anys després. Ho explica el seu net, Juan Manuel García Gordillo.
Normalmente un entierro va uno con tristeza, ¿no? En este caso vamos a ir con alegría, poder tenerlos a los dos ya juntos y ya está.
Manuel ha rebut sepultura juntament amb la seva dona, fou condemnat pel règim franquista a 30 anys de presó.
Que havia robado aceite, pero es que él tenía también tierra, olivo, y él tenía metido allí cerca de 30 fanegas de oliva. Es decir, que él en esos momentos, en lugar de lo que hizo fue ir a por el aceite que tenía suyo allí.
Gràcies al quart pla de fosses del govern s'identificaran 3 de les 58 víctimes del penitenciari. Javier Parejo és fotògraf documentalista.
Aquí es que la gente ha muerto de paludismo, de hambre, de malnutrición, de falta de alimentación.
Els tres identificats seran de diferents pobles de Badajoz.
Lo hacen a forma de castigo para que no tengan acceso a nada, para que no tengan contacto con la familia, para que la familia no sabe ni dónde está Formentera en esa época, imagínate. Y lo hacen en forma de castigo, por eso cayeron tantos extremeños aquí en Formentera.
Francisco Delgado Machío, que fue guardia municipal a la República, arribó sepultura al Mendralejo y Antonio Sánchez Capilla, obrer y afiliat a UGT y el PSOE, al cementerio de la seva terra, Zarza Capilla.
Canviem radicalment d'assumpte. Augmenta un 4% el nombre de persones tractades de VIH a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera respecte a l'any passat, unes xifres que destacam avui quan es commemora el Dia Mundial de la Sida.
Enguany són 790 les persones que han rebut aquest tractament, quan els diagnòstics enguany se n'han registrat 38 més. El 2024 es van diagnosticar 39 en total. S'incrementa el nombre d'inicis de tractament respecte de l'any passat, però no el nombre de nous diagnòstics. Així, enguany hi ha unes 790 persones en tractament, mentre que el 2024 n'hi havia gairebé 760. Això suposa un augment de més del 4%, ens ho explica la directora del Laboratori de Microbiologia de Can Mises, Adoració Hurtado.
En consultas, actualmente tenemos en tratamiento antirretroviral a 791 usuarios, de los cuales prácticamente más del 98% están indetectables. Significa que tienen tan poco virus en sangre que los análisis no lo detectan. Si la persona está indetectable, no transmite la infección.
Polèmica modificació de la normativa de circulació de l'Ajuntament d'Eivissa. Els usuaris creuen que serà de difícil aplicació, sobretot la norma que estableix que es podran retirar de la via pública els vehicles que hagin estat més de 3 dies aparcats al mateix lloc.
Abans es podia aparcar al mateix lloc fins a 15 dies i ara se n'han reduït a 3 a tot el municipi d'Eivissa. Els usuaris, però, no ho veuen gaire bé clar.
Verdaderament que hi ha molts cotxes semiabandonats que se tiren períodes llargs en la carretera ocupant un sitio y eso también es un problema. Tal vez eso es una manera de regularlo también. Se ha visto por este lado, sí.
Lo han reducido bastantes días, no me parece nada correcto, la verdad.
Porque los parkings son para darle fluidez y que pueda aparcar toda la gente.
Altres ho veuen de difícil aplicació.
Parece una medida irreal, porque no creo que tenga capacidad ejecutiva para hacer cumplir esa norma. Y si un coche, por ejemplo, sale por la noche y vuelve a aparcar en el mismo sitio, ¿cómo controlan eso?
Todas esas cosas que dice el ayuntamiento está muy bien, pero luego hay que aplicarla y eso es muy complicado.
L'Ajuntament apunta que aquesta norma va dirigida a cotxes que tinguin aspecte d'abandonament i que manquin d'ITV i assegurança que volen afavorir la rotació de places i evitar l'acumulació de vehicles abandonats. L'altra modificació és que les motos només podran aparcar en zones específicament habilitades i senyalitzades.
¿Qué pasa? ¿Que ahora se podía aparcar fuera de donde estaba marcado? Yo creo que no, que era ilegal. Me parece que es propaganda.
Sitio para motos específico donde no pueden aparcar los coches y sitio para coches, eso me parece bien.
Sí que es verdad que hay muchas motos mal aparcadas, incluso que ocupan más de una zona de parking.
El que tenga una moto, que la aparque en los sitios donde hay para poner moto, pero no que la pongas en medio y luego no pueda aparcar un coche que es más grande.
I en esports, primera victòria per fi de Miguel Álvarez com a entrenador de la Unió Esportiva Eivissa. Els blaus varen golejar per 3-0 l'Algeciras i agafen aire a la taula. Raül Medrano.
Ha necessitat 7 partits oficials, però ara sí, ha arribat el primer triomf del tècnic de Jaén a la banqueta pitiusa. Els blaucel varen trobar l'encert que tant havia faltat les setmanes anteriors i varen golejar l'Algeciras. Davo i Fran Castillo varen marcar el primer temps i ja a les acaballes del partit el francès Sofian va fer el 3-0 definitiu. Amb la victòria, la UD trenca una ratxa de 5 partits sense guanyar i se situa a la zona temperada de la taula. Escoltem Miguel Álvarez.
La tranquil·litat d'esta victòria, per lo menos, nos va a relajar. En el futbol, pues eso, ¿no? El estado de ánimo es importante y ahora necesitamos, pues, a ver si somos capaces de encadenar un par de resultados positivos.
La UD tornarà a jugar diumenge a les 4 a la nova Creu Alta de Sabadell. A la segona federació, meritori empat de la Societat Esportiva Eivissa al camp del líder, el Poblense. L'empat a 0 a Sa Pobla deixa de Raül Cassany fora del descens, a la posició de play-out. Fora del futbol, a la segona divisió de futbol sala, contundent derrota per 6-1 del Gasifret a la pista del Barça Atlètic. Victòria, en canvi, de l'Handbol Club Eivissa a la pista del Cisne de Pontevedra per 4 gols, 30-34.
I arribem amb els esports a les 8:55 minuts del matí. Tornem després a les 2:30 amb més notícies d'Eivissa i Formentera.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Manquen 5 minuts per arribar a les 9. Moment ara per la cultura, aquí a l'informatiu matí. Maria Alma Bonet canta La Balanguera, himne de Mallorca, adaptació del poema més conegut de Joan Alcover, un dels autors inqüestionables de la literatura catalana. Pocs mesos abans del centenari de la seva mort, Edicions 62 publica la primera edició completa i crítica de la seva poesia a càrrec del professor i editor Ignasi Morata. Un treball per redescobrir amb tots els detalls l'obra d'aquest referent. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, Ignasi.